Notícies en xarxa.
Bon dia, són les 11, us parla Pere Gilart. A Montgat, al Maresme, Junts per Catalunya ha arribat a un acord amb Ciutadans, el PSC i un partit local per engegar una moció de censura contra l'alcaldessa d'Esquerra Republicana. Tot i ser la força més votada de les passades eleccions municipals, amb 5 regidors, si la moció de censura tira endavant, Rosa Fontaner perdria l'alcaldia, que passaria a mans de Junts per Catalunya i el PSC, que amb 3 regidors cadascun es repartirien el mandat. La iniciativa, però, s'està intentant frenar amb l'entrada en joc de les direccions nacionals dels partits. En declaració a la xarxa, l'alcaldessa Rosa Fontaner assegura que és una iniciativa moguda per personalismes i per falta de principis ideològics. N'ha parlat aquest matí, l'escoltem.
Jo espero que el seny s'imposi, perquè és evident que nosaltres mai pactaríem amb partits com Ciutadans, perquè no té cap tipus de sentit, perquè per damunt del que sigui la política municipal hi ha la ideologia, i Esquerra no pactarem mai amb Ciutadans, no per persones sinó per ideologia, i quan treballes per un poble no tan sols votes a les persones sinó una ideologia a aplicar.
La primera reacció de la direcció de Junts per Catalunya ha estat la d'amenaçar que els regidors que votin a favor amb ser expedientats i expulsats de la formació. De la seva banda, la cúpula de Ciutadans ha iniciat els tràmits perquè el seu únic edil, a Montgat, retorni l'acte de regidor. Més qüestions. El primer dinosaure amb bec d'Europa, els anomenats lambeosaurins, va viure a la conca de Trem, al Pallars Jussà. Així ho assegura un article publicat a la revista Cretaceous Research, en què s'explica que el jaciment dels nerets, a Trem, s'han trobat les restes més antigues d'Europa, d'aquesta espècie. Anna Solana, Radio Trem, bon dia.
Bon dia. L'estudi compta amb la participació d'investigadors de l'Institut Català de Paleontologia Miquel Cruzafont i del Museu de la Conca d'Allà, i revela que aquest curiós grup de dinosaures va arribar a Europa provinent d'Àsia uns 275.000 anys abans del que es creia. Els lambeosaurins són, com dèiem, uns dinosaures que es caracteritzen per tenir un bec semblant als dels ànecs i una prominent cresta sobre el seu cap, que es creu que tenia una funció en la comunicació i l'aparellament. La recerca publicada ara, encapçalada per l'investigador Simone Conte de l'Universitat, ha durat més de 3 anys i s'ha centrat en les troballes fetes al jaciment dels nerets. Bernat Vila, del Museu d'Isona i de l'Institut de Paleontologia, explica que durant l'excavació van recollir fragments de dentició, diverses vèrtebres, restes de la pelvis i de les extremitats de fins a 3 individus de dinosaure diferents.
Gràcies, Anna. I el Sindicat Agrari Unió de Pagesos insta els ajuntaments de les zones solidàries del país a recolzar les accions ideades per pal·liar la crisi del sector de la fruita dolça de cara a aquest 2020. Des de Ràdio Sant Sadurní, Eli Jiménez, bon dia.
Bon dia. Unió de Pagesos ha fet arribar als ajuntaments de les comarques fruiteres del Pla de Lleida, les Terres de l'Ebre, Barcelona i Girona, una proposta de moció perquè donin suport a mesures per a la fruita dolça de cara a l'any vinent, tenint en compte la crisi en la qual segueix el sector i que enguany s'ha agreujat pel cop de calor de finals de juny. El sindicat alerta que les primeres liquidacions de préssec i nectarina d'aquesta campanya corroboren la previsió dels preus baixos en origen i fins i tot sota costos de producció. Entre les mesures proposades pel sindicat en la moció hi ha l'adequació de la fiscalitat per a la pagesia. A més, Unió de Pagesos també reclama a l'Estat l'articulació d'ajuts de mínims per garantir liquiditat al sector i poder fer front als costos de producció de la propera campanya, a més d'un pla d'arrencada estatal de préssec i nectarina per retirar la producció de 5.000 hectàrees del mercat amb l'objectiu de reequilibrar l'oferta i la demanda, entre d'altres.
Gràcies, Eli. Des de Ràdio Sant Sadurní, de moment això és tot per ara.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Mixtures, un programa d'agitació musical que vol fomentar la curiositat per les músiques del món. Aquí, a Ràdio L'Escala, els divendres a les 9 del vespre i els dilluns a les 10.
Música mediterrània.
El corredor mediterrani.
La dieta mediterrània.
El caràcter mediterrani.
Els països de la Mediterrània.
Però del mar Mediterrani, qui en parla?
El FAR, el programa mariner de Catalunya.
De dilluns a divendres a Ràdio L'Escala.
Navega amb nosaltres.
Mm.
This is Rock and Roll Radio. Stay tuned for more rock and roll.
El temps passa, però hi ha moments incombustibles. Sintonitza la connexió eclèctica cada dijous a les 9 i divendres a les 10 del vespre a Ràdio L'Escala.
Escala.
Des d'un bocí de la Costa Brava, el més calent a l'Aigüera. Un magazín obert tot l'any.
Hola, què tal? Com estan? Molt benvinguts. Són les 11 i 6 minuts del matí. Avui és dijous, dia 28... ja quasi acabant a la recta final d'aquest mes de novembre. Mira, d'aquí un mes estarem al Dia dels Sants Innocents. Esperem que no els afagin gaire grosses, però sempre segurament alguna que altra era, que a vegades sempre te l'acabes creient, fins que no te diuen que és una innocentada. Bé, ja en parlarem quan sigui el dia. Com els deia, comencem l'Aigüera des d'ara fins al punt de la una, dues hores d'entreteniment que espero que passin una molt bona estona i que sempre amb la companyia de la Cristina Cantal. Cristina, bon dia, bona hora.
Molt bon dia i bon dijous a tothom.
Bé, doncs un dia més, amb una setmana més, i ja hi som aquí per començar aquest programa, aquesta primera hora en conjuntament amb tota una sèrie de seccions. Però abans hem de saber com està la situació meteorològicament parlant.
Sí, de moment fa solet, eh? Perquè almenys és el que veiem per la fe, com tenim els valors, no?
Sí, perquè fa sol, però... Les temperatures pot ser, mira, ahir eren un pèl més altes, avui és un pèl més baix. 12 graus en 9, estem tocant ja els 13 graus a l'estació de la Closa del Llop, que seria la més terra endins. I si anem a tocar a Marc, com diguem aquí, en C final...
En Marc.
Tenim 13 graus en 6. Continuen dues aquestes diferents i no s'acosten gaire. Estan tan separats, estan renyits, el terra
bé,
amb el mar.
Però bé, vist el fred que teníem dies enrere, la veritat és que ha fet una repuntada, eh? Tot i que crec que cap al cap de setmana anirà tornant a canviar el temps.
Què me dius, ara?
Sí. No. Pluja, aquestes coses...
Nol.
Allò que diuen que sempre plou quan no hi ha estudi, no?
Ah, sí, ho diuen?
Sí, no? Ja ho deia sempre. Sempre plou quan no hi ha estudi.
Bueno, està bé.
Aquesta no l'havia sentit? Un refrany que no coneix en Joan?
No, home, no se'l coneix... Bueno, començo a conèixer refranys...
En coneixes molts.
Però des de que aquí al Més Calent a l'Aigüera vam introduir la figura del refrany de cada dia l'afrany, la dita o la frase feta. Abans sabies els clàssics, no? Però, esclar, vull dir, cada lloc en trobaríem... Si ara, esclar, ens anéssim a buscar en una comarca i la gent d'allà...
Segurament n'hi ha d'autòctons de cada lloc, no?
D'autòctons, exacte, que aquí no els coneixeríem ni tindríem ni idea. Cada lloc té, i després el personatge, la nostra persona refranyera, com és el nostre expert, en Víctor Pàmies, aquest senyor sí que s'ha dedicat a recollir refranys d'arreu de Catalunya i també de més enllà, i sí que doncs, és una persona que té diversos llibres escrits i tenim també diverses pàgines webs on ell... Doncs, explica refranys inclús ja per zones, per modalitats, refranys del temps, refranys dels pescadors, refranys de pagès, quantitat de refranys i frases fetes que hi ha. Però bé, tenim ja un apartat com és el de els valors i, Cristina, paper llàpid.
Llàpid, m'encanta.
Que ja no es fa servir ara. Ara aviat arribarà algun dia.
Des del col·legi, que no feia servir llàpid, jo.
Però ara, quan diuen, agafin paper i llàpid, una generació, altra generació, paper i bolígraf, i la generació que viuen...
Agafa
el bloc de notes de la tablet o del mòbil, i apunteu. Això, d'aquí endavant, irà així. Doncs bé, Cristina, què ens espera per al dia d'avui i quin titular ens porta en Sergi?
Doncs és aquest. Aniran circulant alguns núvols, però poc importants, un ambient agradable per acabar el mes. I concretament aquest dijous 28 de novembre tindrem unes temperatures màximes d'entre 15 i 17 graus i unes mínimes d'entre 8 i 10. Pel que fa a l'estat del cel, tindrem cel variable bona part del dia. De matinada hi ha hagut un cel més serè. Al centre del dia sovintejaran els núvols prims i al final de la jornada tornaran a aparèixer més núvols. Un ambient que seguirà prou temperat. Vent molt fluix i variable de direcció tot el dia i calma generalitzades pel que fa a l'estat del mar, que tenim una gran bandera verda amb 15,6 graus.
Va baixant,
respecte
això,
a la temperatura.
Va baixant,
sí,
va baixant.
Sí, sí.
Hem deixat el 16, ja anem pel 15.
Ara ja és pell de gallina, directament.
Només de veure la temperatura ja t'entra. Bé, doncs això és avui dijous. Demà divendres la porta del cap de setmana la viurem amb una temperatura entre 14 i 16 graus com a màxima i 7 i 9 com a mínima. L'estat del cel serà variable de matinada en núvols que aniran avançant de ponent a llevant. Al matí quedarà serè i així es mantindrà la resta del dia amb un panorama molt assolellat, ambient temperat i agradable al centre del dia. En quant al vent, garbí fluix de matinada amb vent variable i estones de calma a partir del matí. I l'estat de la mar arrissada durant tot el dia. Sembla que demà, en principi, no es preveu un dia gaire complicat en res. En quant al que siguin o pluges o fortes tramuntanes, en principi res. I la temperatura, doncs, amb aquests 15 graus en 6, que els atrevits, per això no... Pels atrevits, això poca res. Saps? Va. Ni bufar ni fent polles. Molt bé, doncs això és el que ens dona de si el temps. Anem ja cap al nostre quiosc, que ja tenim preparades les portades dels diaris amb les seves corresponents fotografies. I, com sempre, amb els diaris de més proximitat, com són els gironins, Diari de Girona i Edició Gironina del diari El Punt.
Comencem per el Diari de Girona, que avui obre amb aquest titular. Veïns de Girona munten patrulles per fer front a l'allau de robatoris. Afegeix que cada setmana es produeix un furt a l'urbanització Majardí del barri i part dels residents asseguren que viuen atemorits des de fa més de 2 mesos. La fotografia principal en aquest cas és de caire esportiu. Podem veure aquest resultat del partit d'ahir, 79-61, Spar City Leaf contra la Dinamo Kurks, espero,
sí.
Espero pronunciar-ho bé.
Dinamo de Kurks, sí.
Amb aquest titular, nit màgica, Fontejau, l'Spar City Leaf Girona es fa gran tombant el vigent subcampió d'Europa.
Home, li convenia ja, perquè amb Europa la cosa no anava gaire bé, li convenia una victòria davant d'un equip important, perquè l'equip molt bé la Lliga, però a Europa li costa un xic més, i ara això li donarà un pèl d'ànim.
També tenim una altra fotografia, que és un dels temes doncs, que ahir se'n va fer molt de ressò. Hi ha l'acompanya aquest titular, acomiaden per malaltia una empleada de neteja del Trueta. És el primer cas després de la sentència que avala els acomiadaments per baixes mèdiques i podem veure doncs la concentració dels sindicats a Girona que es va fer en suport d'aquesta treballadora de l'Hospital Trueta.
Aquests acomiadaments per malaltia poden portar polèmica.
Sí, sí. Perquè no és per vagaria, és per malaltia. I que jo sàpiga que tothom té dret a estar malalt sense haver de perdre la feina. Però, com bé diu, hi ha hagut una sentència pel mig que avala aquests acomiadaments i això doncs, és simplement la porta d'obertura en molts casos que segurament es veuran reivindicats d'aquí en endavant.
Sé que hi ha persones que han abusat de les baixes per malalties i potser ho estan ara pagant aquelles persones que de veritat...
Una altra dita, sempre paguen justos per pecadors,
sí,
no?
Molt bé, l'apuntem també.
L'apuntem. En sabem moltes, encara que no ho sabem,
sí,
no ho sembli.
Veus?
Bé, doncs anem cap a l'edició gironina del Punt Avui d'aquest dijous 28 de novembre, que obre amb aquest titular, aval del PP i Ciutadans al 155 digital del PSOE. Afegeix que aproven la cibercensura en nom de l'ordre públic al crit de la República no existeix, idiota.
Carai.
Sí. Bé, i també diu que el conseller Puigneró diu que el decret de Sánchez declara l'estat d'excepció digital.
Però això de l'idiota per qui anava?
No ho sé, és una frase d'aquestes entre cometes, per tant que la va dir algú. El problema és que en portada no especifiquen de qui és aquesta frase. Segurament qui tingui a les mans el punt, que obri pàgina i que ens expliqui doncs, a la pàgina 6-7 del punt a veure què explica.
Perfecte, llavors ho sabrem.
Ho sabrem.
Tenim el punt aquí a tocar. Ja,
i ja està. I la fotografia principal també és de caire esportiu. Victòria del Barça i bitllet per als vuitens. Un triomf també de prestigi europeu de l'Uni, com ja mencionàvem també en Diari de Girona. I aquesta fotografia podem veure Suárez i Messi que van obrir el marcador i sembla aquí que s'estiguin a punt de fer una abraçada, no?
Bé, se la van fer, eh? Qui ha agafat així és el començament i ara si anéssim veient fotografia per fotografia al final acaben abraçats. És allò, los teletubbies, una abraçada. Eh?
Oh.
Molt bé, doncs anem ja a diaris d'edició barcelonina amb La Vanguardia.
Amb La Vanguardia. El PSOE salva el decret digital amb PP i Ciutadans abans de negociar amb Esquerra Republicana. La norma impulsada per Sánchez per frenar la República Digital Catalana s'aprova amb l'abstenció de Podem. Hem de dir que també diu que Iglesias aspira a un quart ministeri per Unides Podem. I la fotografia principal també és en aquest cas per al partit del Barça, amb aquest titular, el Barça vens i convenç. Molts barcelonins, molts seguidors del Barça tenien ganes d'aquesta victòria i ja de poder-se col·locar a vuitens. I veiem aquí també a Messi, Suárez i qui és l'altre?
En Griezmann. El trident atacant del Barça, tot i que es deia que sembla que no es portaven gaire bé Griezmann i Suárez, Griezmann i Messi, ara sembla que sí, que les coses ja s'han arreglat.
Quan les coses guanyen, no passa res. Quan tot va bé, tot va bé.
El que sí que m'hauré de posar al dia, que això del 155 digital, no sé de què va, però bueno, ja m'hauré de posar-me al dia.
Doncs 155, que el coneixem molt bé els catalans.
Això sí, però...
Però a nivell electrònic, digital, sí, sí, sí. Intervenint, telegrams, pàgines web, com ja porten fent, vull dir que en veritat...
Molt bé. Bé, doncs anem al periòdico, toca.
Aquest titular és el que obre avui el periòdico. PSOE i Esquerra Republicana estudien seguir parlant a Barcelona. Sánchez exclou una altra cimera amb Torra en el tracte entre governs. També afegeix que el veto a la República Digital, la primera esquerda entre PSOE i Podem, i que Borràs està acusada de defraudar 260.000 euros en favor d'un amic. Un dels temes també recurrents a totes les portades i els diaris d'avui. La fotografia principal, en aquest cas, l'acompanya aquest titular. Ampli aval a la nova Comissió Europea. Van der Leyen obté més suport que el seu predecessor. I la podem veure doncs aquí en portada.
Totes somrient amb el dit al l'aire.
Sí.
Com vulguem, sembla que vulgui preguntar allò que te deien. Qui sap la... I tu s'escaves el dit,
També fa ressò del partit del Barça, que diu que Messi condueix el Barça a vuitens de la Champions.
Bé, i acabem amb el diari ara.
Que obre amb aquest titular. El PSOE aprova la censura digital amb el PP i Ciutadans. Malestar d'Esquerra Republicana amb Sánchez i amb l'abstenció d'Unides Podem a les portes de l'inici de la negociació. I també podem veure en fotografia principal la mateixa fotografia, crec, Potser una mica més oberta, l'altra era més acotada amb aquest resultat 3-1 i resolen Messi, Suárez i Griezmann. És el titular que acompanya aquesta fotografia del partit del Barça d'ahir.
Bé, doncs quasi unanimitat amb la paraula digital a moltes de les portades dels diaris i també, també amb la victòria del Barça d'ahir a la Lliga en aquesta primera fase de la Champions. Molt bé, doncs continuem aquí el més calent a l'aigüera després de saber els titulars, les portades dels diaris. Ara tocaria anar a l'apartat musical.
I toca rumba avui o no?
No, avui deixa'm fer una cosa perquè quan jo arribava d'aquí els m'enterava d'una notícia molt trista. A veure si...
Tenim problemes tècnics, però els solucionem en un moment.
Esperem-ho, que ho puguem... Espera, ja sé per què.
Ja ho tenim solucionat.
Espera que...
I els hi parla en Josep Joli i Ràdio L'Escala. Volem arribar a les vostres llars i el nostre desig seria que gaudíssiu d'una bona audició. Tal com he dit, encetarem la nostra audició amb una sardana del mestre compositor Lluís Albert. I té per nom Cant a l'Escala.
La veu que escoltem és la veu que s'ha apagat avui, la veu de Josep Joli a l'edat de 88 anys, Josep Joli i Reinal, que durant un temps, ell va néixer a Castelló d'Empúries el 10 de juliol de l'any 1931, i avui doncs, aquesta veu que l'hem escoltat s'apagava i que va ser durant anys el conductor del programa Obligat de Sardanes. Jo també hi vaig tenir molt bona, una boníssima relació amb ell per l'assumpte de l'apartat de Veneres. De fet, va ser la primera persona que vaig entrevistar en el programa, en el, com feia aquella època encara era de Cau d'Orella, en els cassons a Cau d'Orella, i sempre un home que el veiem aquí amb aquella alegria, amb aquella bonomia que tenia de fer-se amb tothom, de saludar a tothom, i ell sempre, doncs, en principi, ell en solitari, i després, durant un temps, amb Martí Auger, fins que ja, per l'edat, així ja va dir que ell ja...
Es retirava
i va deixar pas a Martí Auger, que és l'actual conductor de Sardanes. Des d'aquí, doncs, tot el nostre suport i tot el nostre pes amb a la família de Josep Joli, a la seva dona, als seus fills, als seus nets, que també doncs, ha tingut l'oportunitat de conèixer-los, els que són encantadors. I serà una persona doncs, que es trobarà a faltar perquè ell en el món de la sardana i també en el món de la venera doncs, era tot un referent. I deixem que li dediqui aquesta cançó que la va fer ell. És una cançó dels Pescadors de l'Escala. Ell doncs, va tenir un accident, com estava amb els Pescadors de l'Escala, un accident amb el cotxe, que el va deixar doncs, tal com estava, amb la part de cintura per avall insensibilitzat. Va estar molt de temps recuperant-se a Barcelona, i des d'allà, com que no veia el mar, tenia un enyorament. I després, des d'allà, des de la seva habitació, va escriure aquesta cançó, aquesta manera, que la van... que també la van musicar i la van incloure en el seu repertori i la van enregistrar els Pescadors de l'Escala. Doncs com a homenatge a Josep Joli anem a escoltar aquest enyorament.
El sol i el mar,
enyorament.
El sol i el mar,
aquell bon temps.
El sol i el mar,
somni desig del pensament.
El sol i el mar,
vinc a tornar.
El sol i el mar,
viu el present.
El sol i el mar,
amb esperança i cor lluny de ma terra i el mar.
El mar, el mar.
On el destí em va portar.
Em va portar.
Sense el calor de la llar.
Calor de llar.
Lluny de l'amic i el germà.
Amic, germà, tan sols el record.
Són un somni, el sol i el mar són meus.
Són meus, són meus.
sol i el mar.
Jo sóc aquí.
El sol i el mar.
Aquesta és la cançó enyorament que va fer en Josep Joli. Des d'aquí, Josep, siguis on siguis, espero que continuïs veient aquest mar i aquest sol de l'Empordà. Molt bé, doncs continuem aquí el Més Calent a l'Aigüera. I continuem amb l'apartat ja de sants, aniversaris, notícies, refranys i la cançó del dia. Cristina. Bé,
aquí hem de felicitar. De qui és el sant avui? Algun conegut, Joan?
A veure. Avui dia 28, se m'acaben ja les línies. Avui és Sant Ruf, suposo que en castellà seria Rufo. Sant Mansuet, Déu-n'hi-do aquest nom. I Sant Jaume de Marxia, aquest senyor que era franciscà. Doncs bé, els que sigui el seu sant, felicitats.
Moltes felicitats, al igual que també tots els oients que ens estigueu escoltant. I d'aquí també és l'aniversari, és d'alguns quants personatges públics i famosos, doncs, que sempre repassem diàriament. I avui és el cas de l'Adrián Rodríguez, que en fa 31.
L'Adrián Rodríguez és aquest actor que també l'havíem vist a Tocar a Mesuena i al Chiringuito de Pepe.
I és el de Especial Química.
També sortia?
Sí.
Jo més el recordo
més... Física o química, Adrián Rodríguez.
Que portava aquella anella, no, que li tapaven perquè tenia una anella a l'orella d'aquelles grosses, que com segons quin personatge sí. Havia de fer a Tocar a Mesuena, li havien de tapar. I també, doncs, el Chiringuito de Pepe també era un dels protagonistes d'aquella sèrie, 31 anys ja.
Sí, tots anem cap amunt, eh? Molt bé, doncs felicitem també a la Joana Costa, que en fa 43.
Aquesta actriu d'origen colombià, que una de les últimes sèries que va fer, almenys jo que l'hi he vist, a part que feia d'altres pel·lícules, era de Velvet, que era la que tenia la jefa de la companyia, que els demandava doncs, els uniformes a Velvet, una companyia, la filla del jefe de la companyia d'aerolínies, que els hi... I que, bueno, que volia enamorar...
Ai, sí,
que volia
enamorar. Clar, la sèrie de Velvet, de roba.
Sí, la Velvet sortia.
Uh-huh. Sí, ostres, ara no la tenia ubicada, mira que me l'he mirat sencer,
ha
la...
fet altres pel·lícules i alguna que altra sèrie, també.
I en Ramon García, que en fa 58.
En Ramonxo! Què serien els cap d'any sense la capa i el barret d'en Ramonxo? Des d'allà a la plaça del Sol, allà... Bueno, ara van tornar a recuperar fa poc temps, però sempre amb la capa i amb la Obregón fent les 12 campanades, bueno, i també doncs, fent...
El Gran Prix.
El que apostamos, el Gran Prix i altres programes. Ara no sé si està a Televisió Castilla-La Mancha o Telemadrid. Està en una d'aquestes televisions fent el magazín de tarda, en Ramonxo.
En Ramonxo, doncs moltes felicitats a tant a l'Adrián com a la Joana com a en Ramon.
Uh-huh. Molt bé, anem a les curiositats. Ja fa dies que, bueno, fa temps, al començament, parlaven de formigues. Però ara en tenim una altra que ens torna a parlar de més formigues.
Les formigues... És que són molt especials, les formigues, eh?
Passen moltes coses amb les formigues. Escoltem.
Sabies que...
Hi ha una formiga que suporta temperatures de més de 70 graus. En concret es tracta de la Cataglyphis bicolor, una espècie de formiga que es troba en zones temperades i càlides i resisteix fins a 10 minuts amb aquestes temperatures, encara que el seu niu està una mica més fresquet.
Formigues per donar i per vendre.
No es fregeixen, a 70 graus no es fregeixen aquestes formigues. Alguna altra sèrie ja queden fregides, aquí no es fregeixen. Bé, doncs més curiositats sobre formigues. Bé, i el que ens interessa ara és un altre tipus de curiositats. que són les curiositats de què passava ara fa un any i què em passava ara fa 5, Cristina, fa un any a l'Escala, de què es parlava?
Aquest era el titular. L'Escala organitza una cinquantena d'activitats per aquestes festes de Nadal dirigides al públic familiar, però també pensades per atreure nous visitants aquests dies festius. El tret de sortida és aquest divendres amb l'encesa de llums.
I així en parlava l'informatiu.
L'encesa de l'enllumenat de Nadal aquest divendres a un quart de sis de la tarda a la plaça de l'Ajuntament serà el tret de sortida de més d'un mes d'activitats nadalenques a l'Escala. En total s'organitzaran una cinquantena de propostes, pensades per a tots els públics, especialment el familiar, i impulsades per l'Ajuntament, associacions i entitats del municipi. A les ja tradicionals del Mercat de Nadal pel Pont de la Puríssima, el Trifàsic o la Festa dels Patges Reials, s'hi sumen noves activitats, com la participació al Club en Natura del Patronat de Turisme o la segona edició dels Pastorets. Marta Rodeja és la regidora de Promoció Econòmica i Turisme i Rafael López, de Cultura, Festes i Joventut.
Es tracta d'activitats de caire comercial i familiar, també. L'objectiu és dinamitzar, com diem, l'artèria de comerços de l'Escala i també doncs, que el públic familiar tingui espais per gaudir aquests dies que són una mica més difícils d'entretenir, no? I fem doncs, que hi hagi tallers pels més petits i diferents activitats.
Bé, és una notícia que canviant tres o quatre cosetes serviria ja per aquest any.
Per aquest any, no?
Perquè més o
menys...
podeu
retocar els que us encarregueu d'informatius i ja la teniu.
I ja teniu la notícia per aquest any. Això és el que passava ara fa un any i ara en fa cinc. Es deia que Pedra Viva és la publicació dedicada a les gàrgoles de l'Església de Sant Pere, obra d'Enric Casasses i Montse Caldés. En ella s'ha basat els alumnes de l'Escola Empúries per fer un treball que ha donat molts bons fruits. N'escoltem un fragment de l'informatiu.
Soc de forma elegant, senzilla i llisa, perquè el picapedrer em tingués respecte. En veure el meu espant i amb molt de compte m'ha treballat. Mirant-s'hi.
És un alumne de segon de primària de l'Escola Empúries de l'Escala recitant un text del poeta Enric Casasses. Forma part de Pedra Viva, una publicació amb poemes de Casasses i fotografies de l'arquitecte Montserrat Caldés sobre les gàrgoles de l'Església de Sant Pere, que els joves han treballat dins l'assignatura de llengua catalana. Per completar l'aprenentatge van fer una activitat al costat de la mateixa església, sota la mirada de les gàrgoles. Dolors Puig és professora de l'Escola Empúries.
Que han après a llegir, a recitar, a entendre metàfores, a conèixer el cap n'Orfeu, el cap de l'Aucata, quantitat de coses molt importants a descobrir. I si ara que són petits les descobreixen, molt millor.
Doncs bé, aquest era el fragment de la notícia d'aquesta... d'ara fa 5 anys d'aquell llibre que va fer Montse Caldés juntament amb la poesia d'Enric Casasses, Pedra Viva. Bé, Cristina, continuem amb el refrany o frase o dita del dia, que diu...
Els arbres no ens deixen veure el bosc.
És que de vegades ens fiquem en un assumpte secundari que no ens deixa tenir prou amplitud de mires per abordar tota la realitat que tenim al davant.
I en aquests casos, t'has explicat genial, i en aquests casos el que s'ha de fer és apartar-se i buscar perspectiva i objectivitat a la imatge que tenim davant, no?
Tot això perquè ho tinc escrit aquí.
Ho sé, però no s'havia notat, Joan, no ho havies de dir. No ho havies de dir, no et treguis mèrits.
Tan bé que m'havia quedat. Molt bé. I per acabar anem amb la cançó del dia, que no sé si la coneixes o no.
La conec molt bé. Oi, te m'encanta. Que no té cap
sentit. Són els Lacs amb Buston, que boig el món, a la millor cançó de l'any 2008, el Premi Sant de Rocs, votació popular. Lacs amb Buston, que ja havia canviat, no penso que era ja en Salva Racero, el nou cantant de Lacs amb Buston.
Pot ser. Sí, sí, aquesta veu. Sí, sí, sí.
Molt bé, doncs sentint les primeres notes, escoltant les primeres notes d'aquest que boig el món, Cristina, explica'ns, espoilia'ns què passarà.
Doncs mira, avui viatjarem fins a Formentera, perquè l'Anna Masdeu, que és la gerent del GALP Costa Brava, el grup d'acció local pesquer Costa Brava, està allà per fer un taller participatiu de pesca, però coneixent doncs, l'àmbit pitius. En sabrem tots els detalls d'aquest taller participatiu. També parlarem amb l'Emmanuela Carmenatti, que és la representant de la Cambra de Comerç de la delegació de Girona, que engeguen per primera vegada la jornada AMA d'Acció per Medi Ambient Costa Brava per fer una lluita conjunta contra el canvi climàtic pel que fa al sector públic juntament amb el sector privat. Hi haurà moltes administracions que en formaran part i avui en sabrem tots els detalls del programa.
Perfecte, doncs ja ho saben, avui des de les 4 fins a les 6 el programa més mariner de Catalunya, el programa El Far, amb la Cristina també. Cristina, gràcies i demà més.
I millor.
Perquè si no seria impossible, no? Més o menys?
Baixis? Algo així, algo així, un petó
i ens. Vinga, i ens quedem amb la cançó de l'Ax en Busto, que boig el món, és que està boig el món, eh?
Sí, la veritat és que sí.
Ja pots lluitar amb constància, que un dia et fot un cop amb tanta força que et deixi sol. En el principi del camí diuen que el món s'hi ve a patir. Que boig el món, que no té cap ni peus, i ens deix tenir el que teníem ahir. Que boig el món, que no vol aconseguir per fi esborrar del mapa aquelles coses que menysprem i ens fan sentir mesquins. A la distància està el secret, allà t'oculta sent discret. Per art de màgia baixem com l'aigua i a cada obstacle agafem com si res el camí.
El més calent a l'Aigüera.
Bé, continuem aquí al més calent a l'Aigüera i ens toca ara aquest pla vital que ens porta la Montse Hidalgo. Avui amb una entrevista a Carlos González Pérez, físic i autor del llibre Encuentros con tu propia sabiduría. Ens parlarà sobre la seva proposta per superar la dualitat apresa i adquirir noves experiències vitals, millorar l'autoestima i el benestar personal. Crec que pot ser molt i molt interessant. L'escoltem? Vinga.
La Vital. Amb Montse Hidalgo.
Aprendre coneixements i aconseguir créixer com a éssers humans. Pensar i sentir. Aquestes són les bases amb les que avui volem descobrir com ser més savis, com connectar amb la nostra consciència i viure en plenitud. Una aventura per transformar-nos i transformar l'entorn, condensada a les pàgines d'un llibre, Encuentros con tu propia sabiduría. Carlos González Pérez, què tal? Benvingut.
Gràcies.
Vostè és físic i crec que ha dedicat més de 20 anys a donar classes de matemàtiques i de física a adolescents.
Sí, o sea, soy licenciado en física, que sería muy importante para mi evolución, ¿no? Y pasé 24 años exactamente educando a adolescentes, dando la asignatura de matemáticas y física. Y eso me permitió unir autoconocimiento y educación.
Un científic que aposta per la felicitat.
Pues yo pienso que en el fondo todos, aunque estén alienados, ¿quién no quiere la felicidad, no?
Com convencia que aquests joves que la física i les mates, que deuen ser assignatures difícils i complexes, són importants?
Bueno, mira, muy importante, porque el crecimiento personal es ir trascendiendo los miedos y las inseguridades. Entonces, no hay una asignatura que cree más inseguridad que las matemáticas, y en segundo lugar la física. Por lo tanto, estaba dando las asignaturas adecuadas. A partir de ello, podía detectar los miedos. Y tú veías que un alumno dice, soy incapaz, pero ni siquiera entraba en el problema, por decir así. Entonces, había que subir esa autoestima y luego demostrar que sí era capaz. No siempre triunfabas, por supuesto, ¿eh?
O sigui, que donava també classes d'autoestima. ¿Ens caldrien aquestes classes?
Hombre, claro. Pero para lograr autoestima, desde mi punto de vista, primero hay que redefinir el ego. No hemos definido el ego, el yo, para que haya autoestima y se ame a sí mismo. Todas las tradiciones, el crecimiento personal, el esoterismo, el que más está por la calle, podríamos, los libros, los talleres, redefinen, definen el ego de una forma que es imposible que se ame a sí mismo. Y confunden, a mi modo de ver, el programa con la conciencia. El ego es una parte de nuestra conciencia. Otra cosa es cómo está educado.
¿Cómo defineix vostè el ego?
El ego, así, en sentido más existencial, sería una parte de nuestro ser que se sumerge en la experiencia de ser humano. Fíjate, la palabra ser humano lo dice todo. Ser humano. El ser y el adjetivo de humano. Y el ser podría tener otro adjetivo. Aquí estamos jugando al adjetivo de humano, pero somos un ser. Esa sería la esencia. Entonces el ego sería, desde mi punto de vista, una parte de ese ser. ¿A qué sube la autoestima ya? Pensar que no es un estorbo, sino que es una parte de ese ser.
Anem sobrats, anem amb aquest ego amb una alçada que no correspon.
El egoísmo nace de la falta de autoestima y de la educación que hemos recibido. Mi mirada que he creado, Educar Empoderando, es reeducar el ego, cambiar su definición. Mira, esto es muy importante, porque es la esencia de todo el libro, digamos. El progreso se mide por el significado de las palabras, cómo van variando el significado de las palabras. Te voy a poner varios ejemplos. Por ejemplo, Martin Luther King, en los años 50, 60, ¿él qué hace en el fondo, en esencia? Simplificamos el quebrado, vamos a la esencia. Él redefine la palabra negro para muchos blancos y también la redefine para muchos negros para que ganen autoestima. La liberación de la mujer, ¿cuál es el progreso en esencia? Que cambiamos el significado de la palabra mujer en consonancia con el hombre, con la sociedad y consigo misma. Luego, el progreso se mide por cómo van evolucionando los significados. Entonces, el crecimiento personal, si no redefine el ego, no puede evolucionar, se queda atascado. El ego no puede ser un estorbo. El ego no puedes verlo como algo que se tiene que diluir. No, hombre, no. Es imposible, porque ¿cómo se va a amar uno mismo si resulta que después cuando te mueres se tiene que diluir? Eso no tiene sentido, ¿no?
Vostè parla de las personas en individual, pero también en colectivo. Estem envoltats d'una societat que no sé si tenim aquesta percepció, però com si la gent anés cadascú per el seu compte.
Fíjate que cuando se habla de la libertad de un pueblo, se obvia una cosa fundamental. La suma de la libertad de un pueblo es la suma de las libertades individuales. Entonces, claro, si no hay crecimiento personal, hay autoengaño. Y así las revoluciones terminan estampándose, creando lo que no quieren, ¿no? Hay que pasar de las revoluciones a la evolución. Y en la evolución tú no tienes enemigos.
¿Y cómo pueden fer aquesta evolució personal?
Bueno, pues redefinir las palabras. En el libro se redefinen en realidad las palabras. Por ejemplo, la palabra democracia, ¿no? Fijaos, la palabra democracia, si le preguntamos a un político que la defina, le pondremos en un apuro, porque nadie la ha definido. Se ha definido solamente en dualidad, como el opuesto a la dictadura. Entonces, yo soy menos dictador que tú, pues soy más demócrata. Es infantil. No se han dado cuenta, yo como físico me doy cuenta que las definiciones son esenciales, ¿no? Desde el punto de partida. Entonces hay que definir una democracia de corazón, que es uno de los capítulos del libro. Pero digo, esa democracia de corazón no es cambiar la forma de relacionarnos, ¿no? ¿No? Que no haya autoridad, que no sea autoritaria, no solo con los demás, sino con nosotros mismos. Cuando te sientes culpable, eres autoritario contigo mismo. Entonces, defino la democracia de corazón para relacionarte contigo mismo y con los demás, para que el objetivo final sea poder celebrar el encuentro contigo mismo, con los demás y con la vida.
O sigui que si millorem de manera individual, sense adonar-nos estarem contribuint a una millora social.
Però no és incompatible, la democràcia de corazón en ese capítulo se habla com aplicar-la al individu i també a la col·lectivitat. És a dir, la col·lectivitat, per exemple, no puede haber auténtica democracia si tú has cedido tu identidad a un clan, porque entonces, claro, tú defenderás ese clan como si fuese tu vida. O sea, las luchas sociales fuertes siempre son identitarias. No existen las guerras de religión. Es que uno se identifica con el Islam y otro con el cristianismo. O sea, eso es simplificar el quebrado, ¿ves? Esa es la esencia del libro. Si no definimos bien el problema, ¿cómo lo vamos a resolver? Entonces, empoderar el ego es que el ego se siente como parte del ser y, por lo tanto, siente que tiene una identidad propia. Y entonces se relaciona con los clanes sin cederle su identidad. Entonces nunca entrarás en una guerra entre clanes, porque no le has cedido tu identidad.
¿La felicidad depende de las circunstancias?
Depende del crecimiento personal de la persona, claro. Cuanto menos crecimiento personal, más depende de las circunstancias, ¿no?
¿Y quines són les coses que hauríem de fer per créixer i per anar en la bona direcció? Perquè podem créixer i a vegades passa com els arbres, no? Que potser cal posar algun pal o alguna ajuda perquè les persones, doncs, creixen bé.
Bueno, primero, no quedar atrapado en lo que es crecer bien y crecer mal, porque entramos en dualidad. Si una persona tiene que estrellarse con algo, tiene que pasar por ahí. Entonces, querer imponer el bien... Mira, hay una frase de Churchill que a mí me encanta, que describe un poco cómo funciona la dualidad. Dice, después de la Segunda Guerra Mundial, dice, los fascistas del futuro se llamarán antifascistas. Es igual que si el machismo lo combates con el feminismo, simplemente lo que haces es poner más pesas en el otro lado. Al final crearás el conflicto en el lado contrario, ¿no? Trascender la dualitat és el que hem de fer.
En aquesta dualitat a la vida ens equivoquem moltes vegades, però a l'escola vam aprendre que si no superàvem l'examen, doncs no anàvem bé. Fem un gramassa dels errors.
Por supuesto. Yo me gusta crear sabiduría de todo. Hay que crear sabiduría del error. O sea, para ayudar a conectar con nuestra propia sabiduría, pongamos la palabra sabiduría delante de todo. Sabiduría del error. Por ejemplo, tú imagínate sabiduría del insulto. Sabiduría de criticar. Si es que no vas a dejar de criticar hasta que te canses de criticar. Porque si no entras lo que llamo yo el laberinto de la dualidad, que es que te criticas cuando te criticas. Por lo tanto, no puedes salir de ahí. No, tienes que verlo como un juego, ver que el criticar te ha aportado algo y ha aportado algo a los demás. Cuando tú humillas a alguien, a lo mejor viene a ayudar a esa persona. Eso no significa que tú tengas que humillarlo. ¿Me explico? Ya te lo encuentras. Es decir, ves que tiene un sentido esa humillación. Y no solamente hay que acabar con la humillación reprimiendo el humillar a los demás, no, hombre, no. Tienes que vivirlo como un juego y tienes que trascenderlo, viendo lo que yo llamo la belleza oculta. No podemos crecer hacia ese mundo de Imagín sin descubrir la belleza oculta detrás de todo ser humano. O sea, el ser humano que se comporte más abyectamente tiene una belleza oculta.
Però no ens agrada estar malament i quan ens equivoquem arribem a un territori on no estem contents, on hi ha depressions, plors, malestar... No ens agrada estar allà.
Claro, pero entonces ahí es donde entra el crecimiento personal de nuevo. O sea, muchas personas cuando se encuentran así cogen un libro de crecimiento personal y les puede servir o no en función del momento que se encuentran ellas y del nivel del libro. O sea, es una co-creación entre los dos. Hay personas que no están para el crecimiento personal. Y por lo tanto, yo es lo que llamo el sarampión. Cuando uno entra en el crecimiento personal, le parece maravilloso todo y que entiende todo, ¿no? Y entonces empieza a regalar libros de crecimiento personal a personas que no están preparadas. Incluso les llevan al taller. A mi taller es a veces, aquí está mi hermano que lo he traído. Digo, pues muy mal, es que no puede ser, ¿no? Hay que respetar el ritmo de todas las personas, ¿no? O sea, la persona que no conoce y no quiere crecimiento personal también está creciendo. En función de lo que él tiene que experimentar. A mí no me gusta la palabra aprender. Hemos venido a aprender, suena a que te está manejando alguien. No, hemos venido a experimentar. Y la experiencia del ego es lo que da sabiduría al ser. El ser se experimenta a través del ego.
És a dir, que per créixer i per ser millor persones necessitem que passin els anys.
No, porque fíjate que la esencia del libro es encuentros con tu propia sabiduría. Hay que distinguir entre dos tipos de sabiduría. La sabiduría de la experiencia, que todo el mundo conoce. Por ejemplo, un adolescente, ¿no?, tiene poca sabiduría de la experiencia y por eso a veces es prepotente. Y lo de la que hablo es de la sabiduría que tiene cada persona propia. y que yo empecé a descubrir en el comportamiento de mis alumnos. Claro, tienes que crear unas circunstancias muy especiales para que ese alumno te responda algo que no ha leído en ningún sitio ni nadie se lo ha explicado. Eso es sabiduría propia.
Yo no sé si las personas sabias son las personas que más estiman.
A ver, es que claro, lo de estimar es muy relativo. Cada uno estima también en función de su perspectiva, de su crecimiento personal. Por ejemplo, en el crecimiento personal clásico, el que más abunda, se contrapone normalmente el amor posesivo al amor verdadero, por decir algo, ¿no? El amor auténtico, incondicional, pon los adjetivos que quieras. Eso es pura dualidad. Cuando sabes cómo funciona la dualidad, es una trampa en la que estás cayendo. Entonces, tienes que crear una metáfora. Porque lo que quiero son teorías. Yo no creo la verdad. Creo teorías para comprender la verdad, ¿no? Entonces, la metáfora para no luchar un amor contra otro, ¿no? Pues, por ejemplo, es ver el amor como siempre incondicional. Pero el amor posesivo es el amor incondicional. Imagínate un pájaro. Entonces, el amor libre, el incondicional, puede desplegar las alas y volar. Está en su esencia, es un pájaro. Pero cuando tú lo metes en una jaula, en unas determinadas creencias, en un paradigma, resulta que no puede desplegar sus alas y no puede volar. Entonces confundimos el amor posesivo con un amor que se contrapone al amor incondicional, ¿no? Lo que hay que hacer es al amor posesivo liberarle de la jaula. ¿Ves que esta forma de pensar del nuevo paradigma no contrapone las cosas, no luchan las cosas entre sí, sino que suman?
Encuentros con tu propia sabiduría, Carlos González Pérez. Un placer.
Gracias igualmente.
Pla Vital amb Montse Hidalgo. Estils de vida, nutrició, tendències, consells saludables. Salut i vida sana a la xarxa.
El més calent a l'aigüera.
Continuem aquí al Més Calent a l'Aigüera, 9 minuts per arribar al punt de les 12, per començar ja la segona hora. Vol dir, arribarem musicalment i a ritme de rumba, que avui seria la cançó que hagués tocat després que haguessin fet el temps i el resum de premsa, sempre la cançó del dijous és a ritme de rumba. Però bé, la recuperem ara, aquesta rumba, amb Gertrudis, amb aquest tema que porta per títol... Imagina, imaginem, doncs imaginem amb Gertrudis.
Proveu d'imaginar-vos que no existeix el cel, que no hi ha infern a sota, sobre sols hi ha blau. Imagineu la terra, sols vivint l'instant. Doncs ara imagineu-vos que no hi ha cap estat pel qual morir o matar-se. Que cridin sang. Imagineu la terra tota sempre en pau. Podeu dir que somio, però sé que no estic sol. Veniu doncs amb nosaltres. Serà com un sol món. Imagineu encara que no hi ha possessió, ni més fam ni codícia. Som germans, germans i prou. Imagineu la terra tota de tothom. Podeu dir que somio, però sé que no estic sol. Veniu, doncs,
terra amb nosaltres. I serà com un sol món.
Després de Gertrudis amb aquest Imagine dels Beatles versionat a rumba, una altra cançó versionada a rumba per rumba pop que es diu Corazón Partido.
Ya lo ves, que no hay dos sin tres, que la vida va y viene y que no se detiene, qué sé yo. Miénteme aunque sea, dime que algo queda entre nosotros dos, que en tu habitación nunca sale el sol, ni existe el tiempo ni el dolor. Llévame si quieres a perder a ningún destino sin ningún porqué. Ya lo sé que el corazón que no ve, el corazón que no siente, el corazón que te miente, amor. Sabe que lo más profundo de mi alma sigue aquel dolor por creer en ti, que fue de la ilusión y de lo bello que es vivir. ¿Para qué me curaste cuando estaba herido? Si hoy me dejas de nuevo el corazón partido. ¿Quién me va a entregar sus emociones? ¿Quién me va a pedir que nunca me abandone? ¿Quién me tapará esta noche si hace frío? ¿Quién me va a curar el corazón partido? ¿Quién llenará de primavera este enero? ¿Y bajará la luna para que juguemos? Dime si tú te vas sin mi cariño mío. ¿Quién me va a curar el corazón partido? Sino dar limosna, si no lo sabes tú, te lo digo yo. Después de la tormenta siempre llega la calma, pero sé que después de ti no hay nada. ¿Para qué me curaste cuando estaba herido? Si me dejas de nuevo el corazón partido. ¿Quién me va a entregar sus emociones? ¿Quién me va a pedir que nunca? Thank you.
tot corazón partido de Alejandro Sanz, versionat a ritme de rumba per als Rumba Pop. 12 en punt.